anar a eleccions perquè saben qui perdran Bous i Esquelles. Què faran? Doncs aprovar-li els pressupostos o abstenir-se tots plegats en segona volta perquè pugui aprovar-los en solitari. Ningú té interès ara mateix dins l'arc parlamentari llevat d'Aliança Catalana en que es convoqui uns nous comicis.
Quan diu que Aliança té interès, segurament és per les enquestes que anem coneixent, vostè creu que hi haurà un sorpasso que Aliança superarà Junts?
No és tant per les enquestes, la vocació de tornar la veu al poble, sinó perquè s'evidenciï que hi ha un canvi de paradigma aquí al país i que estem aconseguint doncs, despertar les masses socials i encaminar-les cap a un projecte polític amb cara i ulls. Per tant, sí, tenim ganes de que hi hagi eleccions, de que es torni a preguntar al poble i de que s'adonin que el cordó que ens estan fent no té ni cap ni peus, perquè l'estan fent contra els ciutadans de peu.
Ara mateix, amb Junts, existeix alguna relació? Hi ha algun canal obert, per exemple, de diàleg?
Cap ni una.
Ha parlat mai amb Puigdemont?
Mai.
I tindria ganes de fer-ho?
Jo parlo amb tothom, no faig cordons sanitaris a ningú, per tant, si algú vol entrar en conversa amb mi, jo sempre responc. Però a dia d'avui aquest fet no ha succeït.
I de l'entorn de Junts?
Personalment no he mantingut cap reunió amb ningú. És el contrari, mirades fulminants pels passadissos, vull dir que no hi ha un escenari de bona avinença en aquest sentit. Tampoc he anat allà a fer amics, també ho he de dir, vull dir que tampoc no...
Ja, però al final també, si vostè vol fer política, la política ara, l'art parlamentari obliga a construir majories, no? No sé si té definit ja com anirà la seva política de pactes.
Qui defineix les majories és la ciutadania a través del seu vot, és qui manifesta clarament cap a on va la societat, i per tant els polítics hem de saber-ne fer la lectura. Si em pregunta per pactes postelectorals, doncs evidentment Aliança Catalana no entrarà a formar part de cap govern si no implica necessàriament l'aplicació de les mesures que duem al programa electoral. Nosaltres no ens venem per càrrecs ni per cadires. Nosaltres el que hem vingut és a capgirar la situació que ens hem trobat. L'altre dia sentia el senyor Rull que deia que la Sílvia Oriol és una esmena a la totalitat del pujolisme. No, perdoni. És que nosaltres som una esmena a la totalitat a tota aquesta casta política prostituïda que durant anys ha prioritzat o ha avantposat els seus interessos personals i privats als interessos nacionals dels catalans i de Catalunya. Això sí que som una esmena a la totalitat.
Vostè creu que Carles Puigdemont ha prioritzat els interessos personals a les polítiques, als interessos polítics?
Penso que el senyor Carles Puigdemont, a tants quilòmetres de distància a dia d'avui, no és conscient del que passa al nostre país i, per tant, no pot fixar polítiques perquè no és conscient de la realitat que estem visquent. Es guia només pel que li arriba de tercers i així no es pot governar un país ni traçar un fil.
Deixem preguntar-li també per habitatge. Aliança Catalana està a favor de la proposta pactada entre el govern i els comuns per limitar la compra especulativa d'habitatge?
No, evidentment que no hi estem d'acord i pensem que aquest intervencionisme de les institucions en tot l'afer de l'habitatge no ha fet sinó perjudicar el propi mercat, el propi parc d'habitatge, i és una realitat. Cada cop doncs, hi ha menys pisos disponibles i a uns preus més alts. El que no pots fer és no dotar de seguretat jurídica i de garanties als propietaris perquè posin a disposició els seus immobles i, en canvi, dotar de garanties doncs els ocupes il·legals o els qui et deixen destrossat el pis després d'un lloguer d'un any, no? No hi ha cap garantia per a uns propietaris que cada cop tenen més recels a l'hora de posar a disposició els seus pisos.
A Ripoll, vostè té identificat quanta gent viu al carrer?
Que em consti a dia d'avui no hi ha ningú al carrer.
I si vostè es trobés una situació similar a la que es va trobar l'alcalde de Badalona fa uns mesos, el desallotjament de 400 persones de l'edifici aquell que estava ocupat, vostè actuaria igual que ho va fer Albiol, fent fora la gent en aquest cas sense donar alternativa habitacional?
Jo no m'esperaria tenir 400 persones dins un polígon per actuar, això també ho he de dir, però evidentment tampoc permetria doncs, que hi hagués una nau industrial amb 400 individus descontrolats a dins, molts d'ells en situació irregular i que a més participaven activament en actes delinqüencials al municipi. Evidentment que actuaria i amb fermesa.
Però els deixaria al carrer?
A veure, no podem ser una ONG. Catalunya no és una ONG, aspira a ser un estat que, a més, doncs, gaudeixi de prosperitat, de benestar, de serveis públics de qualitat.
I benestar...
Si hem de ser una ONG, anirem endarrere. Perdrem serveis, perdrem absolutament tot. És ser mala persona, això? Prioritzar els drets i els interessos dels ciutadans és ser mala persona? Doncs, Guaiti, serem males persones, però nosaltres continuarem defensant els catalans.
No anava per aquí la pregunta. Anava per veure quina alternativa. És a dir, si vostè aquestes persones les deixen al carrer, doncs la situació de benestar que vostè m'està produint es traslladarà. És a dir, vostè el que estarà fent és traslladar una situació complexa en un edifici ocupat al carrer. Per tant, no resoldrà el problema de fons.
L'alternativa l'ha de resoldre l'administració municipal, que no té absolutament cap responsabilitat en el descontrol immigratori que viu el país? Aquesta és la meva pregunta. L'hem d'assumir els alcaldes? ens han de traslladar a nosaltres el problema de les seves polítiques immigratòries nefastes.
Resoldre els problemes socials del seu poble.
El problema el tenen les administracions superiors que obren les portes de bat a bat a aquesta immigració massiva i invasiva sense planificar les conseqüències que la seva entrada té al país ni sense haver dotat de recursos als ajuntaments perquè puguin donar solucions. Per tant, traslladaria clarament la problemàtica a institucions superiors que són les autèntiques responsables del desastre que estem patint.
No vull entrar en un joc de dades, però sap que el que això que està dient no és cert. La població nascuda fora de Catalunya és del 25%. No hi ha una onada d'immigració massiva, com vostè diu.
Suposen el 65% de les detencions, suposo que això també ho sap.
Suposen el 65% de les detencions per una qüestió de pobresa, no per una qüestió de...
No és cert.
Sí, home, sí.
Sempre n'hi ha hagut de pobres i no hi havia violacions en grup ni et clavaven un cop de matxet per robar-te 20 euros.
Sí, tant.
Per tant, és una qüestió
sí.
més
Repassi
aviat
història,
cultural i de diferents marcs morals. És una qüestió més que res de la importància o el valor que donem a la vida humana. Hi ha països i continents que no donen el mateix valor a la vida humana que nosaltres. I fins que no siguem conscients d'aquesta situació i permetem que demogràficament augmentin en proporció totes aquestes poblacions que venen de països amb índexs delinqüencials molt més alts que els nostres, en patirem les conseqüències. I la bona prova és la creixent inseguretat que viu el país, les violacions que s'han disparat un 500%.
És que això no és cert, senyor
Oriols. N'hem patit dues a Sant Joan de les Abadeses perpetrades
sí,
per un marroquí i per un sud-americà.
No, és que no hi ha més delictes.
Aquest problema no l'havíem tingut a la comarca. Ens estan obligant a conviure amb gent salvatge.
La taxa de criminalitat s'ha mantingut estable en els últims anys, mentre la immigració ha passat del 3 al 24%.
No
és cert que hi hagi...
Vagi a un centre penitenciari i veurà la realitat.
No
més enllà
cert.
De les dades publicades, evidentment, per una Generalitat governada per partits d'esquerra i d'extrema esquerra.
No ens podem basar la realitat en anàlisi de coses que no són reals.
No es publiquen dades fiables sobre la inseguretat o el dèficit econòmic que genera la immigració. No s'estan publicant dades fiables perquè no hi ha cap interès en verificar la realitat i que la gent no la conegui.
Però si les dades no li donen la raó...
No hi ha dades.
No són fiables? Les dades no són fiables.
Dinamarca, que és un país que precisament no podem considerar que sigui de dreta ni d'extrema dreta, el seu govern, ha publicat els primers informes en referència al greuge econòmic que suposa la immigració i han demostrat, sent d'esquerres, que la immigració procedent de països no occidentals és una xacra, és una càrrega econòmica pels contribuents, en comptes de ser un
però
benefici.
Però això no és el que diuen les dades, senyora Oriols.
És el que diuen les dades que publiquen governs seriosos que volen abordar els problemes.
No estem parlant de Dinamarca.
Això li estic comentant, les institucions catalanes no tenen cap interès a resoldre el problema. És que és més,
vostè
és que el neguen contínuament.
Em parla de Dinamarca i jo tota l'estona li vull fer preguntes de Catalunya.
Perdoni, m'ha preguntat sobre Iran, m'ha preguntat sobre...
Sí.
Sàpiga, no és a Catalunya,
home,
Iran.
Crec
per
que
tant,
és
no em digui que s'assenyeix només a Catalunya quan vostè vol preguntar sobre altres països. També.
Sí, crec que és important que el que passa a l'Iran té un efecte directe al preu de la gasolina, per exemple. Per tant, afecta
a Catalunya.
I que
sigui més realista un govern d'esquerres de Dinamarca que el que tenim aquí també ens afecta, evidentment.
Aquest any vostè ha mantingut dos actes destacats amb sectors empresarials importants del país. Uh-huh. Un acte privat, que era l'Empordà, convidat per Emilio Quatrecases, i uns dies més tard també en un esmorzar informatiu que va protagonitzar a Barcelona. Vostè creu que s'apropen a vostè per les bones perspectives electorals?
Penso que hem aconseguit generar l'interès d'absolutament tothom a Catalunya, independentment doncs, de quina capa social siguin, de quin origen tinguin, de quina edat tinguin. Per tant, hem despertat un interès i una expectativa generalitzada entre tots els sectors i, evidentment, també en els sectors estratègics i econòmics del país.
No són casta.
El qui és casta?
Tota aquesta gent.
Bé, no sé si són casta
no
o no són casta, però en qualsevol cas són catalans que contribueixen a les arques públiques, que paguen els seus impostos aquí, que no suposen una càrrega econòmica pel país, sinó que beneficien el país. Per tant, s'hi ha de parlar. El que no podem fer és dir que tenim visió d'estat i volem restituir l'estat català i voler prescindir de sectors estratègics, productius o econòmics del país. No té cap mena de sentit. S'ha de parlar absolutament amb tothom i intentar convèncer tothom de que el nostre és el millor projecte possible pel país.
Veure intervencions
també. No
fem
cordons sanitaris, nosaltres, a ningú, ni els empresaris tampoc. No som copaires, en aquest sentit.
Anem a fer ronda d'intervenció dels nostres egoistes. Tenim dos minuts per la publicitat i farem un glob d'aigua. Ara tornem.
Quan rasques un rasca de l'11, ho trobes.
Sí! Que m'ha tocat, tia!
Per exemple, ella acaba de trobar una alegria. I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11, rasca el moment. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Arriba al Teatre Condal una idea genial. La comèdia de la temporada.
Home, vols dir que tant?
Ja veuràs. Riuran per partida doble.
Doble?
O triple?
Una idea genial de Sebastián Castro. El text d'èxit que ha conquistat França i guanyador de 2 premis Molière arriba al Teatre Condal dirigit per Xavier Ricard, amb Lluís Villanueva, Xavi Mira, Susana Garachana i Ana Azcona. Una idea genial. Entrades a teatrecondal.cat o a promentrada.com.
Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació clava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
Jo quan pujo unes escales m'ofego.
Realment és que fumar és una merda.
És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui amb Sílvia Oriols, Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Vicent.
Bon dia, senyor Oriols.
Bon dia.
M'agradaria saber el seu parer si els partits que es defineixen com a independentistes són independentistes.
Bé, penso que no. Les seves bases electorals, els seus votants i fins i tot molts dels seus militants segurament sí, però la cúpula del partit ha demostrat abastament que no està disposada a acceptar les conseqüències, no? o el tràmit de fer la independència. Per tant, estan molt còmodes fent política autonomista i mantenint-se, no? en aquesta comoditat que els hi ofereix doncs, mantenir la cadira a un Parlament autonòmic. Per tant, no crec que tinguin intencions reals de restituir l'Estat català.
Vostè ha comentat, per tant, que la seva intenció és arrasar en les eleccions, però també ha parlat de les enquestes. Cap enquesta no planteja que vostè pugui arrasar en res. I, en canvi, ara imagines una situació que podria arribar a passar, podria arribar a passar, que aquests partits que es defineixen com a independentistes i Aliança Catalana tinguin la majoria absoluta. Vostè no podria sumar mai i allunyaria aquesta pretensió independentista del mapa polític de Catalunya.
Nosaltres sempre hem estat disposats a ajuntar-nos amb aquelles formacions que realment ens garanteixin que s'encaminen cap a la independència del país, perquè ho hem afirmat mantes vegades, prioritzem l'eix nacional abans que l'eix ideològic. Ara, si això implica renunciar al projecte de país que tenim, doncs evidentment no ens hi cenyirem. I no creiem que a dia d'avui aquestes formacions processistes ens vulguin incloure dins de cap pacte si no és a base de renunciar als nostres postulats o fins i tot de plagiar-los com està fent alguna de aquestes formacions polítiques.
Acabe perquè hi trobo una contradicció. Si vostè diu que no prima l'eix ideològic i sí l'eix nacional, resulta que l'únic partit compromès nacionalment són vostès i això dificultaria qualsevol acord postelectoral, evidentment tornarà a posar-se com a important l'eix ideològic i no el nacional.
No, en absolut. En absolut. Nosaltres prioritzem la independència de Catalunya. Ara, amb formacions que ens garanteixin que s'encaminen cap aquí i no pas cap a la via autonomista, com ens estan demostrant totes aquestes formacions, i que, a més, no ens obliguin a renunciar al nostre projecte de país, perquè nosaltres no creiem en una independència buida. Nosaltres creiem en la independència com a única via per la continuïtat nacional del nostre poble. I pensem que el nostre projecte polític és, a dia d'avui, l'únic capaç de garantir aquesta continuïtat històrica. Per tant, no podem renunciar al projecte i llançar-nos a una independència buida de continguts, a la república de totes que professava el senyor Junqueras, perquè això seria el final de la nostra nació i, per tant, no avalarem aquest tipus de...
Per tant, amb la CUP seríem qui més s'entendrien.
Nosaltres parlem amb totes les formacions polítiques, votem propostes de totes les formacions polítiques, sempre i quan les carreguem beneficioses pels ciutadans, perquè no fem cordons sanitaris absolutament a ningú. I ens és igual qui presenti la proposta si considerem que beneficia els ciutadans de Catalunya. Per tant, estem oberts absolutament a tothom. Ara, que ningú ens demani que renunciem als nostres principis ni al nostre programa electoral.
Sara.
Sí, en dos moments, senyora Oriols, diferents de l'entrevista, vostè ha parlat dels seus votants, que òbviament també són contribuents, i de voler uns serveis públics de qualitat. No sé si té al cap en aquests moments quant costa mensualment mantenir les pensions a Catalunya.
No sé el cost de les pensions en concret, però sí que sé que més del 25% del cost de les pensions ja és a través de deute, per tant, no es cobreix.
Són 2.200 milions d'euros. Com a mínim, entre 2.200 i 2.500, perquè és oscil·lant. Jo li volia preguntar, aquest sistema de pensions i l'estat del benestar català se sufraga i depenen justament amb les cotitzacions laborals, amb la recaptació d'impostos i amb el creixement econòmic. Jo li volia preguntar, amb una política migratòria restrictiva com la que té vostè, per dir-ho d'alguna manera, i no sent partidària d'augmentar impostos, quin és el seu pla per garantir la sostenibilitat del sistema a 20 anys vista sense generar dèficit, com vostè ara deia?
Bé, aquí hi ha dues coses, eh? Està demostrat que més immigració no vol dir més riquesa pel país. I la mostra més clara i evident és que els darrers anys hem augmentat un 10% via immigració, però el PIB del país no s'ha mogut, eh? O s'ha mogut molt poc. Per tant, no estem generant riquesa important immigració. Això és fals.
Bé, jo no li estic preguntant això. Dic com se sosté les pensions i l'estat del benestar.
Ara li responc. Jo dic que aquí hi havia dues coses. Aquesta és la primera. Aquesta idea perversa de que la immigració ens aporta riquesa, això és totalment fals. El que ens aporta és inseguretat i dèficit en els serveis públics, a part del tensionament i el col·lapse de tot plegat. Aquesta és la primera idea. En segon, les pensions són deficitàries. Com li estic dient, el 25% s'estan pagant via deute. És molt fàcil pels governs que hi ha hagut fins ara anar perpetuant aquest sistema pervers, perquè no volen abordar el problema. Però la realitat és que d'aquí a uns anys vista això serà impagable. Serà impagable. Tindrem problemes per pagar les pensions. Si volem garantir-les, hem de canviar i reformular el model que estem fent.
Com ho
fem? I encaminar-nos cap a un model
mix. Però com
mix.
Ho fem?
Encaminar-nos cap a un model mix. Si no ho fem nosaltres...
Mix vol dir pla de pensions privats?
Si no ho fem nosaltres els propers 20 o 30 anys, perquè això evidentment no es pot fer en 4 dies, perquè no hi hagi un impacte, cal allargar-ho en el temps, ens obligarà la pròpia Unió Europea a regular les pensions. I llavors ens ho faran fer en 4 o 5 anys, i les mesures hauran de ser molt més dràstiques, i qui patirà les conseqüències seran els que han contribuït a les arques públiques durant 35
Aleshores,
o 40 anys.
Pla de pensions
per tant,
privats.
Durant 20 o 30 anys s'ha de passar del model actual a un model mixte sense que, evidentment, el contribuent noti l'impacte.
I els serveis públics? Perquè no sé si té almenys la dada al cap de quan s'inverteix en sanitat i educació en aquest país en aquests moments.
Bé, en educació, si no ho recordo malament, són uns 8.000 milions d'euros. En sanitat ara mateix tampoc sabria dir-li les xifres.
Més de 14.000 milions.
No porto xifres, evidentment. Sí, sí. Però els serveis públics no poden continuar sent universals en el sentit de que tu arribes, t'empadrones fraudulentament a un ajuntament i automàticament tens accés a la sanitat pública que estem pagant entre tots els ciutadans que sí que contribuïm. Això s'ha d'acabar, és un sistema absolutament fallit. L'estat del benestar entrarà en fallida si continuem sent una ONG pública, per dir-ho clar i català, i per tant s'ha de limitar...
Els hospitals han de triar a qui atenen i a qui no?
No, però se'ls ha de passar la factura. Evidentment no es pot deixar morir ningú, però s'han de passar factures. S'han de començar a passar factures.
Aquí?
Aquí tenim dues...
Aquí.
A nivell sanitari tenim dos problemes molt grans. Primer, els immigrants que venen i tenen accés sense haver contribuït a aquest servei, i també turisme sanitari, o sigui, persones procedents de països rics, que ells mateixos tenen diners, però venen a operar-se al nostre sistema sanitari. Tot això s'està permetent, hi ha la connivència del govern. I això ho estem finançant els catalans, que cada dia ens llevem a les 6 del dematí.
Però, senyora Oriols, per exemple, vostè, que per exemple ha dit que és partidària d'aquest conflicte a l'Iran, d'aquesta agressió a l'Iran, d'aquest atac a l'Iran, justament perquè defensa, no?, les dones iranianes que s'han aixecat contra el règim, si ara es genera una onada migratòria de persones del Pròxim Orient que venen aquí, que han lluitat contra el règim dels ayatolàs a l'Iran, suposo que vostè el rebrà amb els braços oberts.
Bé, primer no és una agressió a l'Iran, sinó a una teocràcia, no al propi país, com insinua vostè. I segona, precisament es fa aquesta guerra perquè els iranians puguin viure en pau i decentment al seu país.
Per tant, el que ha provocat
l'exili d'iranians no és aquest conflicte d'ara, és l'arribada al poder dels ayatolàs. Milers d'iranians es van veure forçats a exiliar-se davant la pena de mort que els imposava aquest règim teocràtic islamista.
I vostè el rep, suposo, amb els braços oberts.
Els iranians són persones absolutament occidentalitzades que defensen a mata de goll els drets de les dones, dels homosexuals, dels no creients. Per tant, són persones que poden perfectament integrar-se i assimilar-se al món occidental.
Per tant, els refugiats iranis, sí, vostè el rep.
Evidentment, rebria a totes aquelles persones perseguides pel règim dels ayatolàs, perquè són persones plenament occidentalitzades que lluiten per imposar la civilització a la barbària. Evidentment que els acolliria.
Anna.
Bon dia, senyor Oriols. He fet un comentari i una pregunta. Un comentari és que té vostè un gran magnetisme. no m'estranya que aixequi les passions que aixequi, perquè a més té una qualitat en política que és molt estranya, que és la credibilitat. O com vostè diu, jo faré això, penso això, jo me la crec. Per exemple, m'agrada molt quan la sento parlar d'Israel, jo també el defenso Israel de Franc, alguns ho fem. Estic totalment d'acord amb el discurs que fa sobre les pensions. Amb altres temes, doncs, potser podríem matisar, però a mi ara m'interessaria parlar... Vostè, una de les coses que li ha donat una gran requesta, em sembla, és que vostè és molt crítica amb els... amb la generació dels partits processistes, doncs que d'alguna manera molts independentistes, i li diu una no independentista, considera que els van aixecar la camisa, que vostè fa una anàlisi que expressa els sentiments de molta gent. Llavors la pregunta és, vostè insisteix, doncs si vostè no en renuncia a res, a la via unilateral, o sigui, vostè manté la flama de la independència i vostè ve dir que vostè ho faria millor. La pregunta és, la primera pregunta... amb més o menys encert, si després del gran ridícul que jo considero, estem d'acord, del gran ridícul que va cardar en Puigdemont i tots els que van venir al darrere, vostè creu que això avui en dia ja és viable? Perquè a més vostè ha anunciat, i jo també me la crec quan ho diu, que vostè no té cap intenció de presentar-se a unes eleccions generals, per tant vostè no té cap ànim d'influir en la política espanyola. La pregunta és com i a quin preu? Perquè tot i que jo no dubto la seva paraula, quan diu que vostè no fugiria, que vostè estigui disposada fins i tot a anar a la presó, clar, amb què compta, a part de, diguem-ne, amb els Mossos d'Esquadra, per fer viable una independència que ja es va intentar i ja no va sortir bé, i potser no només per les mancances dels seus promotors. I per favor, prego tant a vostè com al senyor Ostrell una última pregunta quan m'acabi de contestar això.
Vinga.
Sí, bé, és molt evident que estem tots desencisats, que han desencisat tota una generació que realment va creure, no?, que ho teníem a tocar, que ho va gairebé abastar amb els dits i que de cop i volta doncs, va veure que tot era fum i fumèrria, no? Per tant, hi ha un desencís generalitzat, hem de tornar a engrescar la població, perquè la població no ha deixat de ser independentista, però sí que ha deixat de creure en la independència, no? I d'alguna manera hem de repescar tots aquests catalans, tornar-los a enfocar adequadament cap a la restitució del nostre estat i alhora convèncer tots aquells que a priori no són independentistes, però que prioritzen el futur, el benestar, els valors occidentals en els quals visquin els seus descendents, més que no pas la bandera del país, no? I això ens hi trobem, per exemple, a Ripoll i a moltes ciutats, gent que és fins i tot espanyolista, que diu, mira, però és que si heu de governar vosaltres i aplicar tot el que esteu dient, és que ha estat compro la independència. No? Per tant, hem d'aconseguir que la massa social de Catalunya s'adoni que l'única possibilitat real que tenim de mantenir-nos en un estat pròsper, segur i occidental és restituir l'estat català. Per tant, hem d'aconseguir aquesta majoria social que realment ho vulgui. A partir d'aquí, s'hauran de traçar tota una sèrie de línies de treball per, com he explicat abans, garantir el finançament, garantir la viabilitat de tot plegat, l'estabilitat econòmica. Les nostres fàbriques no poden aturar-se. No pot ser que haguem de picar les portes d'Espanya demanant llum. Per tant, hem de garantir-nos una autosuficiència energètica abans. S'ha de treballar moltíssim per tenir preparat aquest escenari. No podem llançar-nos a la papalà, perquè serà segurament la darrera temptativa que tindrà aquest país. Segurament després d'aquesta no hi haurà noves oportunitats. Per tant, hem de fer-ho bé.
I doncs, miri, el fil del que m'acaba de dir... Jo, perdonarà, segueixo sense veure com ho podria fer. Però vostè sí m'ha donat una clau que a mi connecta amb el meu neguit. Jo és que, mira, el meu pare és de Ripoll. Jo mai he estat independentista, però de joveneta vaig ser molt catalanista. O sigui,
és cert.
Vaja, i vaig deixar de ser-ne perquè vaig agafar por, perquè vaig començar a veure i vores... perquè semblava que una catalana com jo no era prou satisfactòria. O sigui, jo no soc espanyolista, senyora Oriols. Jo soc espanyola. I soc catalana, orgullosa i espanyola. Llavors, a mi la por que tinc és, a veure, jo crec que el mal més gran que han fet els processistes d'aquest país és que per un no-res, que més va quedar en res, van esberlar la societat, ens van descohesionar, ens van barallar els uns amb els altres. Jo m'he deixat de parlar amb familiars meus. Jo vaig acabar Ciutadans per això, m'entén? Llavors la pregunta és, en una Catalunya com la que vostè té al cap, jo hi seria ben rebuda o no hauria de fugir?
No veig per què hauria de fugir, perquè, o no seria,
ja he tingut
no seria ben rebuda.
Amb gent, diguem-ne, amb altra gent hi ha més sentit rebutjada, hi ha més sentit exclosa, hi ha més sentit bueno, hi ha més... Llavors, jo la meva temença és aquesta. Vull dir, jo penso que no sóc pitjor catalana que vostè i crec que Catalunya és diversa. És diversa. Per exemple, a mi no m'agrada la gent que a vostè li fa un cordó sanitari i que diu que vostè és una ultra perillo. Jo crec que vostè forma part de Catalunya. Jo també. I altra gent també. Llavors, vostè creu realment que la independència, que d'altra banda no la veig, jo no la veig en marca, justifica que ens tornem a barallar tots plegats, pregunto.
És que jo crec que la independència ens unirà a tots, més que no pas desunirà, si som capaços d'entendre que ens hi va el futur dels nostres fills conjuntament, independentment del que pensem, de la llengua que parlem a casa o de la bandera que estiguem defensant. Sí, ho hem comentat moltes vegades, és un projecte que no mira endarrere, que no et qüestiona per venir d'on vens. A dins d'Aliança Catalana hi ha persones provenents d'Unió Democràtica, hi ha persones com jo que provenen d'Estat Català, hi ha persones que provenen de l'espanyolisme. Per tant, hi ha molts orígens que conflueixen en un objectiu comú, que és garantir i salvar el futur dels nostres fills. Per tant, tothom hi és benvingut en aquest projecte. I crec molt, i penso que som l'única formació política de l'arc parlamentari que ara mateix creu realment en el pluralisme ideològic i polític. Perquè si s'hi fixa, tots aquells que no ens apliquen cordó sanitari optarien per prohibir partits independentistes. Per exemple, nosaltres ni fem cordons sanitaris ni volem prohibir absolutament cap ideologia ni cap pensament. Al contrari, els combatem tots argumentativament.
Vostè creu que jo sóc una enyorda?
No sé, això ho decidirà vostè en tot
no,
cas.
No, pregunto, si vostè creu... Em coneix una mica, vostè creu que jo sóc una
llorda? Jo crec que es va equivocar entrant a Ciutadans, però...
Miri, hi ha una cosa que sí que és curiosa d'escoltar-les a vosaltres dues, que és que, almenys ara ho ha expressat des d'un dolor, has expressat aquesta pregunta, no? Segurament és la decepció que heu tingut les dues en un moment molt concret de la història del país.
Sí, es tracta de cercar amb optimisme, no?, una solució als nostres mals, no?, independentment d'on vinguem, no? Mm.
Estan vostès condenen ara, com la pel·lícula
Casablanca. El tiempo, ah.
No, ha nascut una... Això és l'inici d'una gran amistat.
Una gran amistat.
Doncs afegeixi-s'hi, senyor Sánchez, afegeixi-s'hi.
Només li falta això al Vicent.
Bueno, si s'accepten nyordos...
Sí, bon dia, senyor Oriols.
Bon dia.
Una mica amb la línia del que insinuava l'Anna, abans vostè parlava de que se sentia còmode amb l'accepció de populisme entès com a defensa dels interessos del poble, no? Uh-huh. Jo li voldria preguntar què entén vostè pel poble de Catalunya? És a dir, som els 8 milions de ciutadans que vivim aquí, som el poble de Catalunya, d'aquí s'hi han de treure els musulmans perquè, pel que he entès, són incapaços de contextualitzar el Corán i tots ells el veuen, serien il·liberals, per dir-ho d'alguna manera. S'haurien de treure d'aquí també els que tenen un sentiment nacional espanyol. Ens quedaríem al final amb el poble de Catalunya com els 2 milions de persones que van anar a votar en el referèndum de l'1 d'octubre. O sigui, què entén vostè pel poble de Catalunya?
Bé, el poble de Catalunya és molt divers, diferents orígens, diferents edats, diferents classes socials. Tots hem de poder conviure i tots hem de buscar un marc en el que ens sentim segurs i beneficiats sense perjudici dels altres, no? Per tant, hem de batallar per unificar tot això. Ara, evidentment, això no vol dir que haguem de deixar de combatre aquest avenç demogràfic de persones que no creuen en el nostre sistema democràtic, que qüestionen el nostre marc de drets i de llibertats i que intenten imposar-nos costums primitius. Hem d'aturar aquest avenç per garantir els drets de tothom, també d'aquelles persones que són originàries del Marroc, que han nascut aquí i que poden i volen gaudir d'una vida plenament occidental i dels drets que els nostres avantpassats han aconseguit a base de sacrificis i d'esforços. Si volem garantir els drets i llibertats d'absolutament tothom, hem de combatre tot allò que us qüestiona i que pretenen derrocar-los.
Però els que tenen sentiment nacional espanyol són part del poble de Catalunya o són colons que viuen a Catalunya?
És evident que no tots els catalans pensen igual, ni en termes ideològics, ni en termes nacionals, ni en d'altres termes. I en això precisament rau la riquesa de la diversitat, no? De la diversitat d'opinió, de la diversitat ideològica. No tots hem de pensar igual. És una vida molt trista si tots pensem igual. És gairebé un règim dictatorial, sí, on se't priva, no?, de ser qui realment vol ser o de manifestar les opinions que realment tens. Per tant, jo penso que hi ha d'haver oportunitats i debat absolutament per tothom. Això no vol dir que jo deixi de combatre doncs, aquells arguments o aquelles ideologies que em semblen incorrectes o desviades, però sempre des del respecte i des de la tolerància que puguin existir. Soc la primera de defensar que puguin haver-hi formacions polítiques que fan el discurs oposat exactament al meu. Per què? Perquè no tothom pensa igual. Per tant, no tothom ha de combregar amb els mateixos postulats.
Sílvia Orriols, líder d'Aliança Catalana, ens ha acompanyat avui al matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una pausa, ara tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
El nostre tomàquet de branca d'origen nacional està a 69 al quilo.
Un 29% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Vols venir a l'Eclipsi?
Sí.
Sí? No tinc d'altre remei, així que sí.
Òbviament.
Entrem-hi.
Dulceida, Enric Auqué, Quique Nazaret i Abraham Oriols han acceptat entrar a l'Eclipsi.
Els coneixeu per la seva feina, però com són fora dels focus?
Se m'ha mort la mare i això és una merda.
A la Rihanna, què vaig dir? It's possible a picture?
Buscava emocions fortes tota l'estona. A gas.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
Confirmat? M'han robat el mòbil.
Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
Tens raó.
Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un model per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El comentari de l'entrevista, Sara?
Molts. Crec que no puc resumir-ho en 5 segons. Però vaja, suposo que us convido a fer un fact-checking per
comprovar
tot el que ha dit i que no s'ajusta a la realitat.
Vicent?
Que és bona. I que si temples nervis i de vegades es deixa llisca pel pendent del descontrol, farà mal. Mal en el sentit, farà mal als altres partits, clar. I que no es pot resoldre això amb una... ni crec amb cordons sanitaris ni amb desqualificacions absolutes. És a dir, jo estic a favor, evidentment, de cada vegada que algun polític, i ella encara més en aquest sentit, diu alguna cosa, controlar què han dit i si s'ajusta al que està passant. Però, clar, també pensa que això s'hauria de fer amb tothom.
Tot, sí, sí.
Recordo una vegada, quan era director de TV3, que en el primer debat que es va fer d'investidura en aquesta legislatura, quan participava Vox i quan sortia Vox hi havia un cairon que anava senyalant totes les mentides que deien. I a mi em va semblar magnífic que el facin a tots. Perquè si no, uns passen per ser víctimes.
Absolutament.
I ja està. Sí, i aleshores, sí. En aquest sentit, sí crec que és convenient que una persona parla i ofereix dades i fa afirmacions categòriques, contrastar-les amb altres dades. I ja també té una raó, una altra cosa. Mirem a veure d'on són les dades també. Perquè, clar, si agarres dades que són d'entitats que, evidentment, tenen un interès, ella les criticarà immediatament.
Pere.
Sí, molt d'acord amb que ella forma part del paisatge. Ens agradi, o a la gent li agradi o no li agradi. I que després tota aquesta tasca de verificació, que jo crec que és molt necessària, no podem ometre també els propis periodistes que no estem en el millor moment de credibilitat per fer-la. O sigui, hi ha periodistes molt bons i marques molt bones, però com a conjunt, nosaltres també hem de fer molta autocrítica perquè no tenim la credibilitat, perquè després, quan són coses objectivament falses, doncs moltes vegades hi ha molta gent disposada a creure-la abans amb ella que amb nosaltres. I això és una feinada que tenim nosaltres pendent
de fer. Recuperar la credibilitat.
Efectivament.
Anna.
Bé, ella ha dit una cosa que té raó, que és que, com parla de la casta i de... A veure, la política tendeix a un establishment, a unes certes hipocresies i tal, però aquí a alguns se'ls n'ha anat la mà, perquè fa anys que, diguem-ne, la contundència del discurs i la vacuïtat de l'acció política, doncs han format una combinació explosiva. Jo l'últim que vaig veure que em feia por, perquè digui aquest va en sèrio, com aquesta dona, era en Jordi Pujol. O sigui, jo en Jordi Pujol no estava d'acord amb tot, però me'l creia, o sigui, me'l prenia seriosament. Des de llavors fins aquí, com a mínim en l'espai polític que ella representa, no he vist res igual.
Jo el que sí que em
a nivell
sembla...
de convicció personal, eh? Sí que...
Vostè tampoc era sèria, s'exclou de la...
Bueno, jo, a veure, jo una periodista, dic, estic
no,
parlant...
No, dic quan m'entrem en política.
Però, he parlat del seu espai polític, si vol parlem del meu.
Compartint
puc citar les meves memòries. No
compartint la crisi de credibilitat, no?, que apuntava el Pere, que patim els periodistes. Justament per això crec que la nostra feina és més necessària que mai. I em sembla que la política no només es representa, sinó que la política s'ha de fer, i és en el s'ha de fer quan falla el discurs de l'extrema dreta, perquè a mi no m'ha quedat encara clar com pensa sostenir l'estat del benestar, com pensa pagar la sanitat i l'educació si no puja impostos i no està d'acord amb que tinguem treballadors, persones que són migrades, amb genera dubtes que defensi la classe treballadora si està aplaudint els empresaris que estan explotant els treballadors sense contracte i oferint sous de misèria. Vull dir que al final és a través de les preguntes que es desmunten els discursos, no? És la nostra feina com a periodistes i, de fet, després està la feina de la resta de formacions polítiques de saber com combatre el seu discurs i, sobretot, per la via dels fets, saber com desmuntar que la gent es vegi atreta per aquest tipus de discursos.
Ara, a veure com em justifiqueu aquesta cançó que porta sonant una estona. Marisa Sil, Palforadada, bon dia. Tenim més continguts al matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit conversarem sobre l'actualitat del Barça, eleccions, l'anada als vuitens de la Champions, i ho farem amb el Pichi Alonso, l'heroi del Barça del 86, amb aquells 3 gols contra el Göteborg que van classificar l'equip per la final de Sevilla.
A les 11, nova teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui recordarà com se celebrava abans el 8M.
Arribarem a les 12 amb l'humor dels temes pendents i una nova edició del concurs que posa a l'abast dels oients la possibilitat d'endur-se fins a 200 euros.
I el punt final del matí de Catalunya Ràdio al Port de la Renaixença. Avui reben la visita del guionista i escriptor Piti Español i l'objecte protagonista serà la videoconsola.
I la cançó ve d'un gag mític del Cracòvia en el qual van fer a Pichi Alonso cantant aquell Göteborg en comptes de Watt. Avui, per contextualitzar. Què diuen els altres, ara? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
Hola!
Què?
Doncs el Gerard s'ha deixat barba.
Sí.
Li queda bé.
I li queda molt bé.
Avui hem parlat de les
condicions
laborals. Li va més sense l'Anna Grau, Gerard.
M'esteu cosificant, eh?
Sí.
Sí, tenim el de gros dels professors, que és el tema del dia, que experimentaran alguna millora d'ara en endavant. El que sí espero és que millorem com a mínim les condicions dels professors de matemàtiques, que ens fan molta falta, tal i com demostra la companya del matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes.
Ara d'aquestes n'hi ha uns 7.000, en seran... ara n'hi ha una 7.000.
Escolta, noia.
I en seran un 3% menys. Això vol dir que se'n perdran més de 4.000. Es cobrirà, però això sí, amb tot el professorat.
Sí.
És que aquelles hores del matí també, què vols calcular? Després de l'entrevista... canviem de tema, eh? Després de l'entrevista que va concedir el Tot Costa, en Joan Laporta va anar a la COPE amb Juanma Castaño, on l'actualitat del Barça va quedar en un segon terme, perquè allà els fascina el personatge, Laporta, i li preguntaven coses com si en el proper Mundial de Futbol, per exemple, animaria la selecció espanyola o no.
Por cierto, ¿quién es más indepe, usted o Víctor Font?
No damos carnets de indepes ni hacemos competiciones. Lo que sí que quiero decir es que si España juega el mejor fútbol, que lo jugara con los jugadores del Barça que gane el Mundial.
O sea, ¿usted diría al...?
No tengo ese ardor de seguir.
No te voy a decir una cosa que no es. Si España llega a la final, usted ahí, ¿puede haber un momento de desliz que diga España? ¿Puede haber un momento que lo diga o no?
Lo que me alegraré será por la gente que disfruta como yo disfruto viendo ganar al Barça.
No, pero no
me alegra de... No me ha pasado todavía. A lo mejor tengo esta llamada y me creas aquí.
¿Nunca he sentido la llamada de España?
La llamada de España, sí. No sé si algú ho ha sentit mai, la llamada de España.
L'Anna, sí.
Bueno, jo des de petita, des que vaig néixer...
Clar, però això, va trucar...
Diana Grau, catalana, espanyola i de Girona.
Què passa? Truquen a, quan va això? Truquen a la porta? Truquen a...
No, no, bueno, mira... T'apareix
un esperit sant.
Igual que la trucada de Catalunya, vull dir, a veure...
Espanya llama a tu puerta, ding-dong.
Qui hi ha? Espanya!
No, a bon.
Sí, doncs jo no vaig obrir. I també va arribar el moment de les preguntes ràpides.
La Liga de Campeones o la Independencia?
La Liga de Campeones o la Independencia, hombre, a ver, la Champions para el Barça, a mí ahora me ocupa y me tiene muy motivado todo lo que es el Barça, y por supuesto la Champions, que la veo mucho más tangible y mucho más posible.
Sí, claro. I a les xarxes, Joel, què s'ha dit avui a les xarxes?
Doncs mira, les xarxes em porten homes sensibles, Ricard. Homes, fins i tot et diria que deconstruïts. El primer és l'entrenador del Toledo, equip de futbol de tercera federació, que està fart que l'insultin a tot arreu. Diumenge passat va explotar, pobre home, i va fer en roda de premsa una definició del futbol dura, però diria que bastant acurada.
Aquí se permite todo, no pasa nada. A mí sí que me han llamado hijo de puta muchas veces en el partido y más cosas. Bueno, no pasa nada. Se permite todo. Padres, perdón, delante de los niños llamando de todo. Eso dice, pues, la sociedad que vivimos y el deporte tan mierda que vivimos. Pero bueno, no pasa nada. Se permite, nos hace mucha gracia. Decimos que es fútbol, que es de hombre, que esto hay que permitirlo, van en sueldo. Bueno, al final vivimos un deporte tremendamente asqueroso. Lo voy a dejar ahí.
Doncs aquí ho deixa, el bon home. I el segon home sensible, no ho diries mai, Ricard, és Javier Ortega Smith. Sí, Ricard, darrere d'aquesta apariència de Jean-Claude Van Damme, soldado universal, hi ha una persona sensible que ara mateix té el cor trencat. I ahir a Onda Madrid es va obrir, es va mostrar vulnerable parlant de la seva ruptura amb Santiago Abascal. I li he posat uns violins, que crec que li queden bé.
Acabo de presentar esta mañana una denuncia contra el Comité Ejecutivo Nacional en pleno y contra los miembros que conforman el comité de supuesto Comité de Garantías de Vox. Tristemente, no es el Santiago que yo conocí. Ya que le vas a cortar la cabeza, ya que has ordenado que lo echen de todas las comisiones, que lo echen todo, coge el teléfono, por lo menos llámale y dile, da la cara y dile, mira, Javier, te voy a echar. Da la cara. Da la cara.
Da la cara. Da la cara, Javier. Sé un hombre. I acabem amb bon rotllo, Ricard. Venga. Amb la trapa, amb si pots, de la televisió basca i la simpàtica resposta d'una concursant a la prova aquella d'acabar el refrany.
Tiempo. Dice el refrán. No hay mayor satisfacción que abundante comida y una buena...
Comencem allà, allà, ui, ui, ui.
No, a ver, tiene que rimar, por favor, ¿eh?
No me las diguis, aquestes coses.
No hay mayor satisfacción que una abundante comida y una buena,
¡Pollón!
Hòstia, no?
¡Pollón!
¡Sí, senyor! Digestión.
Adéu, crack. Clar. Vicent, Anna, Sara i Pere, que tingueu un bon dimarts.
Gràcies.
Farem una pausa i de seguida ens acompanyarà Pichi Alonso. Ara tornem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia pitxis al botó que reparteix guardons. I la resposta era premis. Pitxar és sinònim de prema. I la forma demanada, premis, vol dir guardó. 1.643 dels 1.660 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 4 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong, Rosa Maria Rafart Soi, de Sarrià de Ter. I avui també ens heu dit pulsis, polsis o pulsar.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Del 10 al 19 de març, Dia del Pare, al Cort Inglés. A la botiga, web i app.
Catalans i catalanes, torna, soc i seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@soquiseretrescat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Plus. Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Hi ha llibres on caben moltes nits. Hi ha una nit on caben tots els llibres. 75a nit de les lletres catalanes. Dissabte a la nit, en directe a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Un quart... no, perdó, d'aquí un... són tres quarts d'onze, ja no sé el que dic. Pitxa Alonso, què tal? Bon dia. Com
bon
estàs?
Bon dia. Molt bé, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos. Pitxa Alonso o Àngel Alonso? Sí, com t'agrada tu que et diguin?
Home, per agradar-me preferixo que em diguin Àngel,
sí?
Però estic tan habitual de tan jovenet ja.
Perquè això de Pichi no ve de Pichichi.
No. Això és, majoritàriament sempre m'han dit això, no? Ah, Pichichi.
T'ho deien ja de petit a l'escola.
Sí, sí, als 9 anys, quan vaig ser primer de batxiller, era una època que es posaven moig els xavals dels altres i tal.
Peche!
M'han dit Pichi i es va quedar, i a més era baixet i grassonet, tot el contrari que ara, no? En aquest sentit. I ahir s'ha quedat.
Avui és un dia, ara parlàvem fora d'antena, un dia en el qual tothom dona per fet que això del Newcastle passarà ràpid i ja hem d'anar pensant en els quarts de final. I em deies, jo no ho veig tan clar, això.
No, jo no ho veig, és clar. Jo estic intentant posar en alerta la gent.
Però per què?
Perquè... Doncs perquè, primer, perquè la Premier està bastant per sobre de la Lliga Espanyola.
Sens dubte.
El nivell d'intensitat en el que es juga la Premier qualsevol partit res té a veure amb la Lliga Espanyola. Físicament estan molt forts. Pressionaran. I el Barça... Mira, n'hi ha... Ja sé que són diferents, perquè un està millor classificat, no? Però... El partit del Chelsea és una bona, molt bona referència. I el Chelsea va arrollar el Barça a la fase de grups.
Sí.
Per tant, jo intento posar en alerta, perquè la gent diria, bueno, Chelsea, ja parlen de l'Atleti de Madrid o del Tottenham. Qui dels dos, no? Abans de l'Atleti de Madrid i del Tottenham, està en Newcastle. I després ja pensaràs en el...
És veritat que als anys 80, no, els equips anglesos eren indestructibles a casa, no? Era una cosa... El futbol anglès sempre ha sigut el futbol anglès, no? Però no creus que això ha canviat una mica? Creus que encara continua tenint una identitat molt forta ara mateix?
Sí.
I el factor camp és clau.
Tu veus un partit de la Premier i qualsevol rival, rival que està l'últim de la Premier, si vols el West Ham o qualsevol d'aquest... i la intensitat a la que juguen, i de tu a tu, de cara a cara, sigui contra el Liverpool, sigui contra el City, sigui contra el que sigui. El nivell d'intensitat és brutal. I el Barça no està habituat. Li fa mal el Sevilla, per exemple, li va fer molt de mal quan li va fer pressió amb persecucions quasi individuals pel camp i de més. I, home, jo espero que el Barça va amb la lliçó apresa, perquè li va passar al camp de l'Atleti de Madrid, que la primera part va sortir dormit i quan se va donar compte ja estava 4-0, no? En aquest sentit. Però crec que és molt, molt, molt important que el Barça, de fet, mantingui la intensitat i, a més, intente controlar el partit. I per controlar el partit, el Barça ha de tenir la pilota.
Ara, si el Barça ho té complicat, el Madrid encara ho tindrà més complicat davant del City, no?
Sí, teòricament sí, perquè primer el Real Madrid està en un nivell bastant baix, sense Mbappé perd molt potencial ofensiu, i lògicament el City, que va començar molt malament la temporada, ara torna a estar a un nivell top, i la veritat que per mi és favorit el City, però tampoc llanço les campanes al vol, perquè El Bernabéu és el Bernabéu i pot passar qualsevol cosa.
I les individualitats sempre acaben funcionant al Madrid, d'alguna manera, no? És veritat que mai aconsegueix que sigui un equip, pròpiament, no? El Barça sempre ha jugat aquesta idea de ser un equip de futbol i el Madrid de tenir els grans, aquests grans galàctics de Florentino que sempre ha acabat trobant la sortida i guanyant Champions.
Sí, de fet, jo personalment em va semblar que quan es va reforçar en Huijsen, Carreras, Mastantuono, Arnold... Dic, el Madrid ja ens va donar guerra la passada temporada amb aquests futbolistes i la veritat que no ha acabat de demostrar en cap moment. No sé si no li han donat el temps suficient a Xavi Alonso per fer el que volia fer i òbviament Aranya, una dependència brutal de... En primera instància de Mbappé i en segona instància de Vinícius.
Sí, sí. Hansi Flick, com el veus tu com a entrenador?
Un autèntic fenomen. Ell arriba aquí i sense demanar pràcticament res amb el que hi havia va recuperar la il·lusió. Independentment de que sí, va ser una manera molt arriscada de jugar, tirant la línia defensiva al centre del camp... Però va recuperar la il·lusió del barcelonisme en molt poc temps.
Amb el mateix equip que tenia Xavi, no?
No, idèntic. Són els mateixos.
Però això també passa...
Quasi ara.
Això també ho deia Laporta just ahir, no? Quan parlaven de Xavi i tot. Però també hi ha un factor que és que quan hi ha un canvi d'entrenador, en un equip sempre hi ha una motivació extra, no? És a dir, s'assumen diferents factors. Sí, un és el projecte esportiu, segur. La capacitat de dirigir l'equip, segur. Sí. Però també hi ha un factor de canvi, no? Això motiva
l'equip. El factor de canvi... És temporal, És temporal perquè arriba un nou entrenador, el que no jugue diu, este és el moment, i el que jugue diu, ui, com no em poso les piles, igual em quedo fora. I aleshores és una motivació, però és una motivació...
Has de seduir l'entrenador nou.
Sí, i aquesta seducció s'acaba. Al mes, als dos mesos, als tres mesos, desapareix aquesta seducció, ja tornes. I ha mantingut aquesta il·lusió... amb el seguidor del Barça, la manera de jugar de Hansi Flick. Temerària en alguns moments? Probablement sí, però si poses pros i contres, jo crec que els pros estan molt per damunt dels contres.
Tu et consideres laportista?
Sí.
Està bé.
No, jo tinc molt bona relació amb el Jan. De fet, he treballat amb ell en una època determinada, vam estar treballant amb ell. I crec que és el millor president pel Barça.
Però ho dius pel carisma?
Sí, per la manera de ser d'ell, que ha fet coses malament, segur que ha fet coses malament, però, escolta, l'aficionat del Barça, el seguidor del Barça, el que vol, sobretot, és que el Barça guanyi. I el Barça guanyi, pot ser que jugui a futbol.
És a dir,
després no li diguis si n'hi ha 1.200 milions...
Diumenge, que hi ha eleccions, si el Barça contra el Newcastle no fa un bon resultat, o perdés, posem per cas, 5-0, creus que això podria tenir alguna influència a l'hora de votar? O sigui, perdent 2-1, no ho sé, però un 5-0, que és molt contundent...
Sí, faria mal. Faria mal.
Desmotivaria potser algú a votar, no?
Sí, però jo et repeteixo. El seguidor del Barça... vol que l'equip genere il·lusió. I aquest és l'equip de fa molts anys que genera més il·lusió. Per tant, si jo segueixo opinant que no toquis el que funcione.
Però la gestió econòmica potser és una cosa que s'hauria de millorar.
Primer, jo no estic capacitat per...
Analitzar-ho.
Per analitzar la situació. Jo et parlaré de la part esportiva, i la part esportiva hi ha pocs peros que es poden posar sobre la taula en aquest sentit. Et repeteixo, segurament ja n'ha fet coses malament, però com tots.
Ja.
Però l'equip està ahí. Fa dues, tres temporades l'equip no estava. No estava.
Sí, sí.
Europa no estava.
I ha passat amb els recursos que hi havia, com dius tu, no? Que no hi ha hagut aquí grans canvis. Si ens fixem en la candidatura de Víctor Font, una de les figures que genera més controvèrsia és Deco, hem vist, no? Font ha dit que no, de fet, no el mantindria. A tu, esportivament... Què és el que et sembla, la figura de Deco, de la seva gestió?
Bueno, se'm fa difícil perquè tampoc sé exactament les operacions que ha fet, però a nivell de de renovar l'equip, de renovar els jugadors que veus que tenen possibilitats i tal, m'està agradant molt. M'està agradant molt. El director esportiu funciona si l'equip funciona. L'equip està funcionant, per tant... El
això hauria de ser al revés, no? No. L'equip hauria de funcionar si el director esportiu tingués bona direcció.
Bueno, per això et dic, però clar, si funciona bé l'equip...
Vol dir que el director esportiu funciona.
Que la direcció esportiva està funcionant.
Val.
Perquè s'encerta amb la majoria, encertant tots els fitxatges que facis. Bueno, t'he posat l'exemple del Madrid abans, que fitxer... Qui no volia Huijsen quan el veia a la selecció espanyola, dient, quin tros de central, jovenet, tal, té una sortida pilota brutal, ara al Madrid li tremolen les cames. Arnold, quan veiem al Liverpool, dient, quin tros de lateral, com centre, tu. I ara el veus al Madrid i no aporta res, vull dir que... Hi ha futbolistes que poden ser bons i que després en un entorn diferent no t'acaben rendint, no?, en aquest sentit. I el Barça... Jo era un anti-Rashford, perquè us facis una idea, Perquè Rashford en la seva època, el 2023, anava pa crac i després va baixar fins al punt que Morim va dir que abans posava a l'entrenador de porters que no a Rashford. Va dir, perquè un entrenador digui això, imagina't la relació que tenen. I aleshores jo dic, bueno, futbolista que no sembla que li motiven coses i tal i qual, aquí què ve a fer? Vinc, a mi m'ho he tregat, perquè Rashford ha rendit dintre del, sí, de lo que se li demanava, pues, tenir un suplent de luxe que el puguis utilitzar en moments determinats. Bueno, va ser el que va guanyar el partit al camp del Newcastle.
Aquest és potser un dels problemes que té el Barça, no? que té un equip, no? Que tu veus altres equips i veus que en tenen, doncs, dos o tres, que poden jugar amb uns suplents que són de primer nivell, no?
Bueno, és que, per exemple, l'avantatge, que et deia jo, sense faltar el respecte als jugadors, la passada temporada, si jo fos Hansi Flick i estava a la banqueta, mirava a dreta i a esquerra, cas de revulsiu, quins atacants tinc, i tenia el que tenia, no em fa cobrar sí, noms. Ara mire i té a Rashford, a Lewandowski o a Ferran, vull dir, té recanvis de pes. És que una plantilla la componen molts jugadors, no només els 11 que juguen. I per tant, aquest rendiment que puguin donar aquests altres jugadors semititulars, com és el cas de Rashford, pues, és important.
Ho trobes a faltar?
El què?
Bueno, jugar a futbol, per exemple, no sé.
Home, jugar a futbol sempre es troba a faltar.
El camp, el futbol, està a la màquina, a la sala de màquines.
Bueno, sí, d'alguna manera seguim estant.
O sigui, nits europees, com avui, per exemple. Està a Newcastle, allà, amb els jugadors, respirant aquell ambient.
Bueno, sí, és obvi, però tot a la vida hi ha èpoques diferents i òbviament, el que s'ha vingut. Jo sempre dic, jo què més puc demanar? Em diuen, si que la palmes i tal, dic, jo ja, tot el que he fet...
Ho has gaudit, no? Amb el teu nom sempre serà associat a una gran nit europea.
Està clar.
La semifinal del 86.
Ara quan sortia l'alcaldessa de Ripoll,
sí,
la presentació, aquest és el que va fer els tres gols, i jo dic, mira, d'això Vic.
Sí, sí, clar. Any 86 contra el Göteborg.
Carrasco intenta un tercer dribbling, li ha sortit, centra, la jugada arriba a Pichi, Rivici la mata amb el cap, gol! Gol! Gol de Pichi! Ha marcat Pichi! El Pichi n'ha marcat 3, com el Charlie! En Pichin ha marcat 3 com el Charlie. Minut 24 de la segona part del partit.
Suposo que és una cosa inoblidable, clar. No només perquè t'ho recorda la gent, sinó perquè tu ho vas viure segurament amb molta emoció.
Sí.
Parlant del 86, no del Barça, sí, sí, que després hem anat veient. Clar, ens hem de situar a una època en què el Barça, doncs, no era el Barça d'ara.
No era el Barça d'ara, no estava habituat a...
Nits europees d'aquesta, clar. Sí, sí.
Copes d'Europa, que es deia Copa d'Europa en aquell moment, sí, i òbviament era la semifinal, era el partit que ens portava a la final. I, desgraciadament, jo ara sempre dic, clar, la perspectiva, sempre dic, mira, si haguéssim caigut als penals, si Víctor l'hagués fallat en l'última tirada i tal, haguéssim quedat, ho han intentat fins a l'últim moment i tal i qual. Van passar... Va venir la terrible nit de Sevilla a la final i això va fer que acabés fent un desastre.
Del hat-trick tu vas demanar el canvi, no?
Sí.
Per què ho vas fer, això?
Perquè m'ofegava.
Sí, però vas col·lapsar per l'emoció.
Sí, més per l'emoció que no per cansament. De fet, quan portava 2 o 3 minuts a la banqueta, em pegava cops al cap dient, qui tonto has estat. T'haguessis amagat per ahir 2 o 3 minuts per tornar a agafar aire i ja està. I, perquè estava bé. Estava bé, però clar, vaig pecar d'innocent, a pesar de que ja tenia certa edat com per saber prendre decisions i bueno, i em vaig apenedir.
L'altre dia vam veure el Barça com es va quedar a les portes d'una gran remuntada també contra l'Atlético. Tu creus que jugant així el Barça pot guanyar-ho tot aquest any?
Sí.
Sí.
Jugant així, sí. Jugant com va jugar contra l'Atlético de Madrid.
Veurem avui si juga, no?
No, clar. És que el Barça té una manera molt particular de jugar. I sí, té els futbolistes que... Bueno, hi ha 2 futbolistes determinants al Barça. Un és Lamin, perquè és el que acaba les accions, i l'altre és Pedri. Jo sóc un enamorat de Pedri, però des d'abans que vingués aquí, ja, a la Unió Deportiva de les Palmes ja tenia els ulls posats amb ell, no? I és el jugador que marca la manera de jugar de l'equip. I això és tan important en un equip, tan important. Per tant, tenir aquests jugadors i la sort o l'encert de traure a Cuarcí... Eric, la temporada d'Eric està sent brutal.